Coneix Món, l'únic espai radiofònic que t'apropa als pobles de la Terra practicant el turisme responsable.
A Coneix Món de Ràdio 4 difonem el turisme responsable, una forma de viatge sense itineraris marcats, i un factor primordial de l'aventura és potenciar l'apropament humà, perquè una altra forma de viatge és possible al ritme del turisme responsable i amb els principis del comerç just. Is it cold outside? Amb Damià Caro de l'associació Com Soc, Comunicació Social, i amb el pilotatge tècnic d'Irene Moreno. La música islandesa es relaciona amb la música nòrdica i inclou moltes tradicions folklòriques populars. La música tradicional d'Islàndia és extremadament religiosa, degut en part a Pettersson, que va escriure molts himnes protestants durant el segle XVII. Aquest tipus de música es va modernitzar al segle XIX, quan Stephenson va introduir l'orgue, que més tard va ser substituït per les gaites. Una altra tradició de la música islandesa és la balada èpica aliterativa, anomenada rímur, que generalment és cantada a capella seguida de ritmes, de rimes. Entre els més famosos grups de música medieval està Boistulis, i el festival de música més conegut del país és l'Island Airwave, una trobada anual en la que bandes nacionals i internacionals ocupen els clubs de Reykjavík durant tota una setmana. A Coneix Món practicarem el turisme responsable a Islàndia de la mà de Jordi Barrachina, una persona que s'ha apropat a aquest país europeu gràcies a les propostes del Servei Civil Internacional de Catalunya, l'SCI. Molt bon dia, Jordi. Avui en dia el referent més important de la música islandesa és la cantant Björk, que va donar a conèixer la música d'Islàndia amb el grup The Subark Capes, una banda que combinava el pop, el rock i el punk. La banda es va dissoldre el 1992 i Björk segueix la seva carrera musical com a solista, sent considerada actualment una de les cantants més innovadores. En la música islandesa també destaca Sigur Rós, una de les bandes de rock alternatiu i post-rock experimental més importants del món. Però hi ha més noms. La solista Emiliana Torrini, de pare italià, els electrònics Gus Gus, els folklòrics psicodèlics Bang Gang, el grup Dicta i el grup Mam, que combina les seves veus suaus amb efectes electrònics i jocs instrumentals. Tot un ric combinat musical pels cinc sentits. Durant la teva experiència a Islàndia, de quina música vas gaudir?
Doncs un dels caps de setmana vam anar al poble del costat, que hi havia un festival, era un festival tradicional, i allà vam poder veure, per una banda, música amb una única guitarra acústica i veu, que era un cantautor que va tocar sol enmig de la nit i davant d'una foguera, sí. I després vam veure dos concerts que potser eren algun grup d'aquests, però no sé el nom.
Els noms és difícil de recordar i de pronunciar, les dues coses, no?
Potser m'ho van dir i impossible de recordar, òbviament. I això vam fer des d'esca fins a blues, reggae, era molt variat. I em sap greu, però de lletres tampoc. No sé el contingut, perquè...
Home, jo
tampoc...
que volia que cantessis a capel aquí alguna lletra en islandès...
De moment no.
Home, els nostres oients es quedaran tristos.
Bueno, haurem d'esperar.
Haurem d'esperar.
Que torni allà i aprengui.
Exacte. Ara enviarem el Jordi a Islàndia a aprendre islandès perquè ens canti a capella aquí alguna cançó. No sé si vas tenir oportunitat de ballar en aquest festival mateix o en altres... indrets.
Allà, per desgràcia, no vam veure ningú ball tradicional, simplement l'experiència que tingués d'aquell festival de flors.
Sí.
I allà sí que la gent doncs, ballava en funció de l'estil de música i no vaig veure ninguna manera diferent de ballar que la que podríem tenir nosaltres al ballar a ska o reggae o rock, per exemple.
Això sí, es ballaven al ritme de la música sí, que sonava... No, no es quedaven quiets, congelats... Amb...
No. Hi havia molt bon caliu allà dintre, era un pavelló, s'estava molt bé, i estaven molt animats, tots plegats, sí. Estaven molt contents pel festival, van a gent de les Rodalies, estava molt ple. Vull dir, suposo que a la població d'aquell poble serien uns 100 habitants, i allà hi havia més de 1.000 persones.
Déu-n'hi-do, no? De 100 a 1.000 hi ha bon tros.
Sí, sí.
I no sé si a nivell de discoteques o altre tipus d'oci nocturn també domina... Doncs, aquest tipus de música?
No vaig anar a ningun lloc.
El ball en parella a Islàndia no es dona. Això...
No el vaig veure. Això sí que no t'ho puc dir.
Ni salsa ni merengue. No?
Diria que no. No.
Entre les festivitats destaquen el Dia de la Independència, el 17 de juny, que es celebra amb acolorides desfilades, balls i representacions teatrals a l'aire lliure. La Jomanand de Gurin, festa dedicada als mariners que comprèn la primera setmana de juliol i es destaca per les seves demostracions al mar, lluites de corda i competicions de natació. També val la pena ressaltar la nit del solstici d'estiu, el 23 de juny, en la que, segons diu la tradició, que es revolqui en la rosada, que només aquest dia posseix qualitats màgiques, es curarà de 19 problemes de salut. El tercer dijous d'abril es celebra el Sumar de Gurin Firsti, el primer dia de l'estiu, amb una festa molt semblant al Carnestoltes. Després d'aquesta prova lingüística, Jordi, explica'ns. Vas participar d'alguna festa o celebració tradicional?
Vam anar a aquest festival, estar ajudant els voluntaris d'allà també a preparar una mica.
Festival de les flors, has comentat.
Sí.
I les flors? Per què de les flors?
Les flors les vam estar buscant tota la tarda i no les vam veure.
No les vam veure.
Segurament hi hauria alguna paradeta o algun lloc...
O algú se les va endur.
Potser ja no hi eren.
Sí, ja no hi
era. Això sí, van decorar molt bé tot el poble. De fet, la feina dels voluntaris aquells era decorar el poble pel festival.
Sí.
Van posar gespa, van posar decoració a tots els jardins de les cases, que hi ha molts jardins, totes les cases d'antena. I va quedar molt maco el festival.
O sigui, que es veu currar la preparació d'un festival.
Sí, sí, sí. No? Això van ser els altres. Sí, sí. Ho van fer molt bé, per cert.
Si parlem de beguda a Islàndia... No podem deixar d'anomenar, de provar, Jordi, quina beguda?
Doncs nosaltres no en vam provar ninguna, perquè estàvem...
Home, l'aigua.
Sí, que el grup de voluntaris. L'aigua va ser... La vaig provar un dia que tenia... que estava al Blue Lagoon, que és un lloc, uns banys termals, i no ho sé, va ser com una sensació tan pura, no? Provar aquella aigua. Diuen que és de les millors, també té propietats perquè té moltes sals i això, perquè és d'origen volcànic, també té una mica de gust, però que és molt bona per la salut i jo la recomanaria, ja que hi vas. I després això de beguda no vam provar massa cosa.
Això sí, els islandesos tenen fama de beure, no?
Sí, ho vaig veure el matí següent, que diuen que tenen problemes amb els joves i la beguda, perquè beuen molt i fins i tot llencen, això a Reykjavik, llencen les begudes i estava als carrers plens de vidre. Contrasta una mica amb com són de respectuosos normalment. O sigui, i fins i tot ens va comentar l'home el guia nostre de la comunitat, que els únics problemes que tenien amb la gent, que els havien de processar o alguna cosa per un motiu, era més que res per beguda, no era delinqüència.
Coneix món amb el turisme responsable, una forma de viatjar i apropar-se als pobles de la terra respectant el seu patrimoni humà i natural. El dia d'avui coneixem la música i festivitats del país protagonista durant la setmana. Avui hem fet a Islàndia, gràcies a Jordi Barrachina, que ha practicat el turisme responsable proposat pel Servei Civil Internacional de Catalunya. Moltes gràcies, Jordi.
A tu, fins demà.
I fins demà a Coneix Món, de Ràdio 4.
Connecta amb la web ràdio del turisme responsable. www.coneixmón.org